Endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu vos guard. Demà celebrarem la festa de la conversió de l'apòstol Sant Pau i es clourà l'octavari de pregària per la unitat dels cristians. La reflexió d'enguany ha tractat sobre la necessitat de mantenir-se en Crist per arribar a la unitat. En aquesta carta dominical vull comentar la relació que Sant Pau manté amb els altres apòstols, la seva forma de viure la comunió i la missió. Em sembla que hi podrem aprendre alguna lliçó en un tema no fàcil de treballar en la missió de l'Església. Tots ells tenien un gran zel evangelitzador i al mateix temps una personalitat forta. I la relació entre ells sempre es va caracteritzar per l'estimació i al mateix temps la llibertat, per un profund respecte i alhora per la sinceritat que derivava de la veritat de l'Evangeli. Ho constatem especialment en l'anomenat Concili de Jerusalem i en la controvèrsia posterior a Antioquia de Síria, relatats a la carta als Gàlates. L'Evangeli s'anava obrint pas per diferents zones i regions. A Antioquia de Síria es va generar una realitat nova que s'anava multiplicant cada vegada més. Els gentils se sentien atrets per la fe en Jesucrist. Durant una estada de Pau i Bernabé es va suscitar un fort debat i es plantejà el dilema sobre si s'havia d'obligar o no a complir la llei de Moisès als gentils. Era molt difícil harmonitzar amb dues realitats i el que estava en joc era la mateixa identitat de l'Església, la seva universalitat, la seva presència en el món. Per resoldre aquesta discussió es va decidir d'acudir a Jerusalem. Hi havia dues posicions contraposades: obligar a circumcidar els qui es convertien a la fe cristiana o admetre'ls lliurement sense cap condició d'aquesta mena. Això va generar un conflicte sobretot en els judeocristians de Jerusalem, que també tenien reserves per compartir en comú la taula amb els altres creients no jueus d'origen. Finalment, es va decidir no obligar a complir el ritu de la llei de Moisès, però es varen indicar una sèrie de normatives mínimes per assegurar la convivència en la celebració de l'Eucaristia. Al llarg de la història de l'Església, els debats interns per clarificar la veritat de l'Evangeli i conservar el dipòsit de la fe han estat una constant. Després del Concili de Jerusalem va tenir lloc l'anomenada controvèrsia d'Antioquia. Pere compartia la taula amb els cristians de procedència pagana sense que hi hagués cap problema. Després arribaren a Antioquia alguns judeocristians de Jerusalem de procedència jueva i aleshores començà a evitar el compartir la taula amb els cristians procedents del paganisme per no escandalitzar els nouvinguts. La situació s'agreujà perquè el mal exemple de Pere n'arrossegà d'altres a fer el mateix. Aquest comportament amenaçava la unitat i la llibertat de l'Església i va suscitar la reprensió fraterna de Pau. Sant Pau considerava que aquesta separació constituïa un perill perquè podia portar a entendre de manera equivocada la salvació universal en Crist, que és oferta igualment als pagans i als jueus. Crist és la resposta de Déu a les promeses de l'Antic Testament i les obres de la llei han deixat pas a la vida segons l'Esperit Sant. És la gràcia rebuda per mitjà de Jesucrist la que justifica i no la llei. A la llum d'aquesta experiència, l'apòstol va aplicar una gran llibertat d'esperit que es percep en el tractament d'altres dificultats semblants que es produïren a Corint i fins i tot a Roma. Ara bé, aquesta llibertat va ser sempre harmonitzada a través del diàleg amb els altres membres del Col·legi Apostòlic. És aquesta mateixa actitud la que nosaltres som convidats a viure.
Com remem els nostres testimonis?
Molt bona nit, Mossèn Josep.
Molt bé.
Esplugues. Com estem?
Estem, que és molt, sí. Que Déu-n'hi-do. Sí.
Estem, que és molt, que això és veritablement important.
Mantenir-se és important. Digui.
Sempre has tingut una inquietud molt gran amb el tema de l'ecumenisme. Jo diria
sí.
Que sempre que he tingut doncs, un treball més proper amb tu, sempre he vist que aquest era un tema que no solament doncs, el tenies encarregat, sinó que responia molt a la teva doncs, vocació i el teu desig profund. D'on neix aquesta inquietud teva per l'ecumenisme?
Bé, neix, diguem-ne, de l'eufòria del postconcili. Jo sóc ja generació postconciliar, no del concili, sinó postconciliar, i em vaig veure molt. El que passa és que no tenia una activitat directa en aquest camp fins que vaig anar a fer de rector a Terrassa, i aleshores el meu antecessor a la parròquia, que era l'encarregat de la connexió, de l'animació de l'ecumenisme a l'arxiprestat, em va traspassar, diguem-ne, el càrrec o la feina, el servei. I vaig començar a ficar-m'hi. A Terrassa hi havia una bona relació, jo diria que molt bona, entre un sector protestant i l'arxiprestat. I dic un sector protestant perquè el protestantisme de segona generació o de segona reforma és bastant reservat en el camp de les relacions ecumèniques. En aquest cas concret doncs no va ser així i van crear un gran ambient a Terrassa. Això va atreure molt perquè ens ho passàvem molt bé. No només resàvem, que és important, sinó que fèiem coses en comú i també compartíem moltes vegades la taula. Fins i tot hi ha una activitat que és la paella ecumènica anual, que es fa des de fa més de 40 anys per trobar-nos i d'una forma, diguem-ne, per formació, certament, per pregar, també per compartir la taula, que és una de les formes de crear l'ecumenisme de comunió, l'ecumenisme d'empatia, que és el que hem d'anar fent. I llavors ja vaig quedar-me en això, i poc després, quan va fer la diòcesi, el senyor bisbe doncs, es va arriscar a encomanar-me la delegació d'ecumenisme i relacions. I fins aquí.
Però també jo he notat de que hi ha unes importants relacions d'amistat. És a dir,
sí.
Jo tinc la memòria, per exemple, del pastor David Muniesa, i sí. Llavors la cosa que a mi m'ha impactat era hi havia una relació profunda, i de més quan el gest de la pregària, els gestos culturals que es feien, doncs responien aquest efecte. Per tant, veies que aquella persona estava parlant amb profunditat, amb consciència de que aquells que estàvem allà evidentment estàvem receptius al que passava.
Ja, clar, clar. Sí, sí, l'amistat era profunda amb el pastor Muniesa, va ser molt greu que es va morir, vaig participar en el seu enterrament, vaig predicar-hi, cosa que és una excepció, i vaig trobar-ho almenys com una cosa importantíssima amb una cerimònia protestant, i després doncs, mantingut l'amistat amb els seus fills i la seva dona. Això és important perquè els acords teològics o doctrinals els fa qui els ha de fer, i s'han de fer. Però a més sols no n'hi ha prou. El que hem de crear és una empatia entre persones de diferents confessions, que fins fa molt pocs anys no només no es tractaven, sinó que s'odiaven. I per això aquest pas que he fet endavant, aquesta progressió, és irreversible, em fa l'efecte, però hem d'anar incorporant moltes més persones reticents en aquesta relació per poder participar en un grau més o menys gran de la comunió única amb Jesucrist i amb l'Església.
Un dels més actes que jo sempre he trobat especialment emotiu és el sermó de les set paraules.
Sí.
Compartit i veure com tothom se sent evidentment ara hi ha una mica aquesta crítica jo diria molt recurrent del buenisme, però hi ha coses que són veritablement importants, que jo pugui celebrar el Divendres Sant i m'alimenti de paraules de germans de la Reforma, doncs jo crec que això té una importància notable.
Estem d'acord. Per això vam fer-ho, no? Perquè hi hagués una comunicació de reflexió entre uns i altres, i va semblar recórrer o instaurar a la diòcesi la cerimònia de la cerimònia, perdó, les set paraules del Divendres Sant com un moment especialment, diguem-ne, emotiu i fraternal de pregària entorn, com deies tu, de les paraules de Jesús a la creu. Sí, sí, té aquesta intenció.
Després hi ha hagut persones que m'han impactat, per exemple, el pare Héctor Vall, no? I com una persona, a part de que sempre el veig, malgrat els anys estiguin al damunt, el veig amb una vitalitat, i la seva mirada sempre genera, doncs, això, sí, una mirada transparent, no? I per tant vol dir que darrere hi han hagut persones que, a part d'aquesta relació, han estudiat a fons, amb un desig de trobar aquests camins ecumènics.
Sí. Pare Torvall, jesuïta, va ser durant bastants anys, no sé quan exactament, però bastants anys, el prefecte o director de l'Institut Pontifici per les Esglésies Orientals. Ell no és orientalista, ell és entès en Luter. No és un luterà, sinó que és un luteranista i entén força. I ha fet moltes publicacions acadèmiques i encara en fa actualment. Per tant, estava a Sant Cugat del Vallès, tenia contacte amb la gent de Terrassa, i quan va acabar el seu període a Roma va tornar cap aquí i ens va ajudar molt en el tema, sobretot formatiu i de continguts. Ha sigut un bon element en la nostra delegació de comunisme del diòcesi, però també en el Club Ecumènic de Terrassa Ciutat, i ara aquí prestat. Sí, sí.
Després també hi ha un altre fet important, que, per exemple, un pot veure que els darrers papes, no, han estat, doncs, com més curosos amb l'ecumenisme, cada vegada és la pastoral ordinària, i el papa francès continua aquesta torxa amb molta vitalitat. Aquest fet, sí, de sentir-te acompanyat pels gestos dels Sants Pares i ara en aquest moment d'una manera forta i intensa pel papa francès, és important?
És important saber que estem en una línia que va en consonància amb les aspiracions de l'Església. Naturalment, és important que siguin també aspiracions del bisbe de Roma, el papa francès, no? Per tant, sí que és millor i molt, molt més fructuós, actuació molt més fructuosa, perquè comptem amb una empatia amb la línia del papa francès. Això és important, sí, sí, molt important, i tant.
Després hi ha una cosa que tots podem notar, sigui pels motius que siguin, la nostra societat es va polaritzant, es va radicalitzant, i tot és molt més tens. Això té alguna onada que pugui afectar l'ecumenisme?
Jo em temo que no, perquè en el camp social, en el camp nacionalista, hi ha gent de totes tendències a un lloc i l'altre, eh? Per tant, ens podem entendre perfectament i podem compartir la taula i l'amistat i l'amor, no? Per tant, encara que la societat estigui més polaritzada, la vida ecumènica no ho està més. Està, en tot cas, amb una certa càrrega d'indiferència de part de moltes comunitats, sobretot protestants, però també bastants catòlics. Però no està en una situació, diguem-ne, de malestar o d'enfrontament. No, jo diria que de cap manera no.
Després hi ha un fet que té una relació forta, és a dir, nosaltres podríem dir que un dels punts de trobada importantíssims és la paraula de Déu, tant, sí, per un ortodoxe, com per un catòlic, com per un cristià de la Reforma, com per un anglicà, notes que la paraula de Déu seria possiblement el punt de trobada, i la paraula forta de tot sigueu de Sant Joan em dona la sensació de que subratlla que la paraula de Déu és un punt de trobada.
La paraula de Déu ho tenim en comú. Va haver-hi un temps de separació quan la contrarreforma va accentuar, diguem-ne, els elements contraris a la reforma. I, per tant, una de les coses de la reforma, recordem que era l'accés a la paraula de Déu per part, doncs, dels fidels de peu, cosa que la Inquisició i la línia política de l'Església Catòlica va prohibir. De tal manera que els laics no tenien accés a la paraula de Déu i que aquesta només publicava en llatí, només se'n llegia en llatí. No havia, les traduccions que havien hagut, que eren bones i importants abans del segle XVI, van ser cremades i destruïdes totes, i vam quedar orfes de paraula de Déu a banda catòlica. Però llavors era un dels temes diferencials. Quan al segle XIX-XX l'Església Catòlica s'incorpora de forma decisiva a la investigació de la paraula de Déu, de la qual eren adalits molts protestants il·lustres i molts savis, i molt persones, diguem-ne, en aquest moment es comença un altre interès per la paraula de Déu. I els Montserrat, per exemple, es comença la traducció de la Bíblia, aquella tan monumental, tan important i ambiciosa, i es van fent diverses aportacions. Anteriorment, al segle XIX, hi havia hagut traduccions, però d'origen protestant, i per tant, una mica, doncs, perseguides o ignorades per la Iglesia Catòlica. Vaticà II, Dei Verbum, doncs, oficialitza l'interès per la paraula i demana que els fidels, diguem-ne, laics o, no, o almenys no professionals de teologia, doncs puguin aproximar-se a la paraula i s'hi aproximen. I llavors hi ha un progrés important en aquest sentit al llarg de la segona meitat del segle XX i el segle XXI que portem, que es concreta sobretot amb una cosa emblemàtica que va ser la traducció interconfessional, la BCI, Bíblia Catalana Interconfessional, dels anys 90. En aquest moment, doncs, encara nosaltres com a catòlics tenim dèficits en el coneixement de la paraula de Déu. Ho hem de reconèixer, amb humilitat i diguem-ne enseny, però els tenim. I per tant, una de les coses importants dels catòlics en aquests temps és aproximar més i més la paraula de Déu a la nostra gent, a les nostres bases. I en això estem. I per això, doncs, diumenge que ve hi ha aquesta jornada mundial de la paraula de Déu, que es diu aquest diumenge la paraula de Déu, que va instituir el Papa Francesc fa 3 o 4 anys, i que intenta això fer notar al personal que és imprescindible, és forma part del ser de l'Església, el coneixement de la paraula de Déu. Com forma part del ser de l'Església, l'acció ecumènica. No és un afegit, com diu Joan Pau II, sinó que forma part ontològicament del ser de l'Església. La cerca de la humanitat és un deure moral de tots els cristians i, per tant, també de tots els catòlics.
Per tant, quan el Papa Francesc fa aquesta proposta, en el fons la fa també pensant en tot el fruit ecumènic que pot donar.
Sí, n'estic convençut, no és que hagi dit en fa l'efecte, però sí, sí. Sí, sí. Com més coneguem la paraula comuna, més podem aproximar-nos, encara que tinguem, en alguns aspectes, interpretacions diverses, que no són tan greus, perquè en temes tan radicals com la justificació per la fe, que era un dels temes de la reforma i, per tant, refusat per la contrarreforma nostra, doncs ens hem posat d'acord amb els luterans. Hi ha una famosa comunicació, un acord, l'any 1999, em penso que va ser el 97 o 98, en la qual aproximem moltíssim, hi ha divergències, diguem-ne, de matís molt petites, catòlics i protestants en el tema de la justificació per la fe. És un tema important.
També hi ha un fet que em sembla que és important, que sempre, per exemple, des del Centre d'Estudis Pastorals, totes les orientacions que tenim per les nostres homilies, la homilia té una voluntat molt clara de ser fidel, ajudar a viure la paraula de Déu, ajudar a sentir la paraula de Déu. Per tant, em semblaria que el sacrament de l'Eucaristia, que és central a la nostra vida, quan ve la celebració de la paraula, el sermó no és que jo ara dono una opinió de certs temes, sinó que hi ha una fidelitat forta a la paraula de Déu.
Sí, sí, sí. Naturalment, el sermó és l'explanació de la paraula de Déu i l'aplicació, ja ho saps, això de sobres, a la vida concreta del creient, de les persones, de la nostra societat. Per tant, la paraula de Déu ha de ser interpretada en funció del seu servei social pel progrés de la justícia i de la veritat a la societat, i també per aclarir i ajudar els fidels a comprendre millor el missatge que la paraula ens adreça. Evidentment, hi pot haver matisos de diferència entre uns i altres predicadors, però en realitat han d'estar subjectes a la paraula de Déu. És a dir, l'homilia no pot ser ni una mena de càrrec doctrinal, ni una mena, diguem-ne, de aquí estic perquè ara diré el que jo penso. Esclar, això s'ha de corregir, s'ha d'intentar corregir. Ara, és cert que l'homilia ha de servir per aclarir i ensenyar més a fons la paraula. Això em sembla que és importantíssim remarcar-ho.
Hi ha una cosa que em sembla que és molt important, és que també l'oració, la litúrgia de les hores, cada cop són més els laics que la resen, i vol dir que l'oració està plena de la paraula de Déu. I molts cops penso que això també té una importància en aquest àmbit.
Sí, sí, esclar. Tot el que sigui primers la paraula de Déu té importància. També hi ha alguns grups, diguem-ne, de lectura continuada de la paraula de Déu. Terrassa en tenim una, Sant Pere, si no m'equivoco, oi?
Sí.
Que continua, fa molts anys va treballant aquesta, diguem-ne, aquesta aproximació o l'aprofundiment la paraula de Déu, sí, sí.
Ja saps que el rellotge és el gran enemic de les converses radiofòniques. I aleshores era demanar-te en aquest vespre...
Afortunadament per als oients, eh?
No, als oients els hi agrada que els acompanyem, de veritat. Hi ha moltes sorpreses en aquest sentit. La ràdio és una companyia molt càlida. Sí que m'agradaria que els hi adrecessis unes darreres paraules per tots els oients que estimen aquest programa i ens escolten.
Molt senzill, i penso que és important remarcar-ho. En aquest moment... és molt important assumir que l'ecumenisme no és un afegit a la pastoral ordinària, sinó que és pastoral ordinària, encara que ens costi de creure, i que forma part, com deia abans en l'entrevista, forma part de l'ésser íntim de l'Església. L'Església ha de ser substancialment ecumènica, és a dir, creadora d'unió. I això hauríem d'assumir-ho molt més i fer-nos en més responsables.
Doncs t'agraïm molt, de veritat, aquestes paraules. Espero que el cafè que t'has pres no et faci passar una nit desvetllada, i si és desvetllada, doncs agafa la paraula de Déu.
Llegir la Bíblia, agafar un llibre de la saviesa, per exemple, i tornes de seguida.
Perfecte, molt bona nit.
Ale, adéu. Adéu.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Precisament per aquesta celebració de la paraula de Déu, per aquest donar visibilitat a la paraula de Déu, m'agradaria que ara comprenguéssiu un desig. Amb els evangelis, especialment. Jo no voldria oblidar cap raconet de l'Evangeli. És obvi que hi ha fragments que els estimes molt, fragments que marquen molt, fragments que en el decurs de la teva vida han representat moltíssim. Però hi ha altres fragments que els tens en el racó de l'oblit, fragments que pràcticament no els recordes, o fragments que et posen una mica tens. Jo el que crec que és molt important és abracem l'Evangeli sencer amb tot el que diu, amb tots els seus racons, de veritat. I aleshores, quan agafem aquest Evangeli, procurem no començar a fer un judici, sinó fer una altra cosa que em sembla que és molt, molt important: posar-se en primera persona. Perquè aquesta paraula és una paraula viva, és una paraula eficaç, com ens diu el salmista, com ens diu el profeta, com diu la paraula mateix. Però sóc jo que m'haig de posar en primera persona. I sóc jo el que cal que em deixi canviar per aquella paraula. Mireu, quan surts a predicar, sempre prens una consciència. Quina distància hi ha entre el que demana la paraula de Déu i el que jo faig. Ara, quan prediqui, home, no puc predicar com si estigués renyant els altres i jo fos un complidor perfecte d'aquella paraula. Som una comunitat i la presidim els sacerdots, el bisbe, però som comunitat i cal que es noti que aquella paraula és per nosaltres. És també pel que l'està presidint. És per tots. Per tant, deixem-nos interpel·lar per aquesta paraula. Però jo faria una mica de dejuni, d'utilitzar aquesta paraula per criticar, per fer judicis molt forts o per apropar-la a allò que jo vull dir. I el que vull dir moltes vegades té més una intencionalitat mundana que no pas la oïda de l'home de la fe. Deia un important teòleg, Karl Rahner, oients de la paraula. Doncs això, que siguem oients de la paraula i que aquesta paraula ens transformi i que aquesta paraula ens canviï. I això ho necessitem tots. Per això és tan important també la litúrgia de les hores. Bona nit.
Adéu-siau, que tornarem a remar.